nights are hard when my spirits are weak. Oh yeah, everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh yeah, you know I fool around. Oh yeah, playing the field. That's when I found that your love was real. No, I haven't treated you so right. But I won't lose your love without a fight. I'm gonna hold on to the love we have together. Ooh, hold on. Don't just say goodbye. I want you to tell me now before we lose forever. Girl, I don't wanna lose. Ow. Girl, I've got to have your sweet loving. Well, 'cause without it, girl, I just lose my mind. The way you hold me comforts me and shows me that a love like yours is hard to find.
While I'm standing right here with you today, girl, I want to keep you forever. I'm coming to my senses, girl. You know what? I don't want to go anywhere.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Torna el diàleg intergeneracional entre els més grans i els més petits. Aquest estiu a Ràdio Estel torna Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans Històries, els dimarts i dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
8:15, salutacions del Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem parlar de dos documents de gran importància per a la vida actual de l'Església Catòlica. Un és el de la Congregació per al Culte Diví, fet públic ara fa uns dies, sobre el pa i el vi de l'Eucaristia. I l'altre, una carta anomenada Motu Proprio, signada pel Papa mateix, i que incorpora l'oferiment de la pròpia vida a la llista de criteris que s'estableixen per a les beatificacions i les canonitzacions. Se suma aquesta nova via a les del martiri i a les del reconeixement de virtuts heroiques. Volem explorar claus d'interpretació d'aquests dos documents, naturalment per separat, perquè són temes que no tenen res a veure. D'una banda, la substància eucarística. Sobre ella ens preguntem fins a quin punt es pot entendre que la validesa quedi tan limitada com sembla que succeeix. També volem establir aclariments per a tots vosaltres sobre els celíacs i sobre les maneres d'obtenir el pa i el vi per a les celebracions eucarístiques. Són complicacions, sens dubte, i també possibles restriccions sobre una qüestió que no és nova, perquè aquesta carta de la Congregació per al Culte Diví són unes orientacions als bisbes locals sobre normes que existeixen i que es van revisar i actualitzar l'any 2005 en el Sínode Mundial de Bisbes dedicat precisament a l'Eucaristia, en Benet XVI, a la Seu de Pere. Ens preguntem sobre l'altre document, el Motu Proprio del Papa Francesc, com es definirà l'oferiment de la pròpia vida i en què es diferencia del que és el martiri. Perquè és diferent. Hi ha uns requisits que aquesta vida estigui realment en perill i, encara que no comporti necessàriament una mort violenta, és la disponibilitat a morir estimant i a morir per Crist. Un gran misteri de la humanitat i de la creença en Déu. D'aquests dos documents parlem avui. I tenim la pregunta del dia, com sempre, a radioestel.cat, és aquesta. Veus bé les normes de l'Església sobre el pa i el vi de l'Eucaristia? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, és important vetllar per la màxima fidelitat al Sant Sopar de Jesús. També podeu dir no, les normes podrien ser més obertes i no tan restrictives. O bé una tercera opció, no ho sé, però el més important és que s'entengui el sagrament. Us podeu decantar per una d'aquestes tres possibles respostes o enviar-nos els vostres comentaris directes, com sempre, a radioestel.cat. I saludem els que formen part avui de la taula, no de la taula de l'Eucaristia, sinó de la taula del Mirador. Tenim amb nosaltres Lluís Serra, que és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i germà marista. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència i el seu esforç avui amb nosaltres. També saludem, és la primera vegada que ens acompanya en el nostre programa, Josep Maria Romaguera, nou president del Centre de Pastoral Litúrgica. Aquest també és un motiu per tenir-lo avui amb nosaltres, mossèn Josep Maria Romaguera. Bona tarda.
Bona tarda. Primer, gràcies.
Felicitats per aquesta elecció, per aquest nomenament, en substitució de Jaume Fontbona, que sí, havia estat aquests últims anys al capdavant del CPL. Abans ho havia estat el conegut diaca Josep Ordeig, sí, que va ser, de fet, el fundador, oi?
No, el fundador... Bueno,
bé,
eren una colla, però mossèn Pere Tena...
Pere Tena
va ser el primer president,
sí,
en tot cas.
Sí, en tot cas, l'equip fundador potser ja hi era, mossèn Ordeig, sí, però, sí, sí, però no va ser el primer president, sinó que era, sí, l'estimat difunt bisbe Pere Tena, efectivament.
Sí, sí, sí.
Bé, unes paraules molt breus sobre el que és i el que fa el Centre de Pastoral Litúrgica, mossèn Romaguera.
Bé, és una associació que sempre ha volgut estar al servei de la pastoral litúrgica, és a dir, ajudar a la pràctica a viure la litúrgia per part del poble fidel i ajudar concretament, també molt concretament, els pastors, que la litúrgia forma part de la seva vida, de la nostra vida, d'una manera molt, molt gran, no? Uh-huh. I a part d'aquesta dimensió pràctica, ajudar també o servir des de la dimensió més intel·lectual, més de la docència a tots els nivells. Per exemple, l'Institut Superior de Litúrgia és un fruit del Centre de Pastoral Litúrgica. I en aquest sentit, bueno, s'ha anat estenent les publicacions, uh-huh, llibres, diverses col·leccions...
De fet, és una editorial, etc., sobre material litúrgic. Hi ha aquesta publicació molt coneguda, Missa Dominical, que fa un gran servei,
sí,
no?, a les parròquies,
als sacerdots. És la més emblemàtica, des d'aquesta dimensió més pràctica, uh-huh, i popular, i bé...
Molt bé. Actualment té la seu al carrer Nàpols, al Centre, sí, Pastoral Litúrgic, allà al costat del Col·legi del Cor de Maria,
sí,
a la seu,
sí,
dels claretians, de fet.
Sí, sí, sí.
I des d'allà, doncs, fa tot aquest servei amb estatuts diocesans de Barcelona, perquè això és el que jurídicament es podia fer, però amb un servei a tot Catalunya, pel que fa a la llengua catalana, sobretot, i de fet, a Espanya i Amèrica Llatina, oi?
Sí, sí, sí. Tenim... arribem a això. Tot el món de parla hispana.
Bé, doncs, fetes aquestes consideracions sobre el Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL, avui, com que precisament parlem de temes que tenen a veure més directament o més indirectament amb la litúrgia, doncs ens ha semblat molt oportú tenir amb nosaltres Josep Maria Romaguera. Parlem del pa i el vi de l'Eucaristia a partir d'aquest document, que ha tingut força ressò mediàtic i també comentaris a les xarxes socials, especialment pel que fa a les limitacions, és a dir, no es pot celebrar una Eucaristia amb qualsevol substància, ha de ser una substància específica. Aquesta és potser la qüestió fonamental. No sé si vol començar el germà Lluís Serra a analitzar-ho una mica.
Jo començaria amb una mica diferent,
sí,
amb
doncs
el sentit
endavant,
següent.
Endavant.
Perquè hi ha una notícia, hi ha el que és l'extensió d'aquestes normes, diguéssim, o la promulgació d'aquestes normes conegudes per altra banda, i, en segon lloc, els motius que generen que recordin aquestes normes. Aleshores, si la reacció a les notícies, molta gent que només li ha arribat quatre notícies així ràpides...
Sí, sobre el celíac, sobre no
sé, sí, etcètera,
què...
el gluten i tal, no? La reacció és... No hi ha cosa més important que fer ara, que hagin de fixar-se en aquests aspectes tan secundaris, no? Això seria la reacció a la notícia. Però, clar, quan fan un document d'aquest tipus, moltes vegades el que caldria veure és quins motius provoquen que es generi o es recordi, per exemple, aquestes normes, no? I no tots els motius són directament litúrgics, perquè n'hi ha altres que poden ser el perquè d'això, per exemple, d'on es compra el vi i el pa, les formes. Com és que abans eren tots els monestirs de vida contemplativa proporcionaven amb garantia i qualitat, diguéssim, les formes, el vi, etc. I ara hi ha els supermercats, es veuen la competència, en supermercats i tots,
sí, sí.
Es veuen la competència del món asiàtic, especialment Xina, que fa uns preus realment molt baixos i que aleshores es compren a productors xinesos, diguéssim, en comptes de monestirs de via contemplativa aquí. La qual cosa vol dir que s'abarateix el cost, però la qualitat està garantitzada, la qualitat, tot el que significa. És a dir, aquests aspectes que no són directament litúrgics, encara que poden tenir repercussions, també són aspectes que tenen en compte. Les reaccions no sempre s'han de fer a la primera, sinó pensar quins motius hi ha. A més, el litúrgic, que Josep Maria serà qui, com és expert en el tema, el que podrà afinar més el punt, sí que això seria un tema interessant de veure, no? Uh-huh. Perquè a vegades, bueno, ens fixem en temes alimentaris, però tota la societat avui dia vol productes de primera qualitat que estigui ben fet. Doncs si en el sagrament de l'Eucaristia també s'utilitzen productes, pa i vi, que també tinguin la qualitat. Això semblaria una cosa normal per tota la gent que, per exemple, es plantegen qüestions vinculades a menjar.
Sobre el tema social, comercial, popular, potser el que podríem dir és que mentre sigui la substància adequada, és igual que es pugui comprar en un supermercat o que es pugui adquirir en un monestir. Aquesta és la qüestió,
evidentment,
no? Romaguera.
Evidentment.
La qüestió és que en el supermercat potser no hi ha tant de control. Aquí també hi ha la part aquesta.
La qüestió és aquesta. I si la congregació ha fet pública aquesta nota deu ser precisament per això.
Perquè hi ha una mica de descontrol, potser, en alguns
perquè
llocs.
Perquè hi deu haver hagut, això, descontrol en algun lloc. Aquí no... no vaja, que jo no havia sentit a dir res aquí sobre supermercats ni històries, deu ser. I una mica el problema d'aquestes notes és que avui dia, clar, tot és global, no?
I arriba el moment.
I la nota potser està feta pensant en uns fets concrets en algun lloc, la rebem tots, la interpretem com sigui. Potser una cosa que cal dir... és, bueno, la primera és que deu haver sortit a propòsit de fets d'aquests. Però que la nota diu molt clar que els bisbes de cada lloc han de vetllar pel tema. Per tant, un cop dit això... Un cop dit això, em sembla que ara li pertocaria...
A cada bisbe de
veure que, com ho tenim, no?
És potser a dir, un bisbe dirà, no es comprin al supermercat.
Pràctica, no. Quina pràctica estem duent a terme aquí, bueno, i si, veure si cal posar mà amb alguna cosa o no. Que probablement amb la normalitat dels casos no cal patir, diguem, perquè la gent fa el que ha de fer... I amb sentit comú, que és importantíssim.
I les grans qüestions sobre les normes eucarístiques són que el pa sigui àsim, només de blat, fet recentment, i que no hi hagi perill de deteriorament. Després, doncs, el vi pot ser fermentat o amb la fermentació interrompuda, és a dir, sí. El most sense alcohol, que també pot ser útil... I després, el que és per a celíacs, que també és la gran qüestió que ha sortit, i potser no hauria ser la més important, però ha sortit molt, és que ha de tenir, o sigui, no pot ser amb gens de gluten. Hi ha celíacs que toleren i hi ha celíacs que no.
El tema de la gent que pateix celiaquia, evidentment, és molt important per ells. El que passa que no era l'objecte d'aquest document.
Certament.
El que està... De fet, el document diu el que ja estava dit de feia molts anys, la mateixa introducció al missal ho diu, però no, el missal no parla encara d'aquest tema de la celiaquia, que en aquell moment no era present, però sí que es havia dit ja feia molts anys, i de fet ara no ha sortit per aquesta raó. I per tant el que estaven fent els cristians catòlics que pateixen celiaquia, doncs ho continuaran fent igual, perquè no hi ha cap element nou que s'hagi de parlar, no? Bueno, o sigui, que surt el tema i, bueno, potser està bé que surti en el sentit que ens recorda que hi ha gent que pateix aquesta malaltia o aquesta dificultat i hi ha altra gent que pateix altres coses, i això sempre va bé de tenir-ho present i que l'Església ha d'estar sempre atenta a servir tothom, no? Segons el que convingui.
Està molt clar, i ja ens ho deia en una entrevista a la primera hora de la Fórmula Estel de Ràdio Estel, Joan Ubach, delegat de Pastoral Litúrgica de l'Arcabisbat de Barcelona. Es pot combregar, o sigui, els celíacs poden combregar, evidentment, aquí no s'exclou ningú, naturalment, amb les condicions personals per fer-ho, amb una forma baixa en gluten, si la tolera, i si no, amb el calze només. Hi ha la possibilitat, posant-hi un calze a part, doncs, combregar només, i és igualment comunió eucarística del cos i la sang de Crist, només amb l'espècie de la sang de Crist, no? amb el calze.
Per altra banda, hi ha la majoria, depèn de llocs, també és una espècie que és el pa.
Exactament, sí. El que es fa habitualment en les misses, les dues espècies es reserva, potser en algunes parròquies, en alguns llocs, per a ocasions especials.
Sí, perquè, de fet, no deixa de ser... O sigui, combregar amb les dues espècies és el que hauria de ser normalment. Però combregar amb la sang de Crist comporta que una... Bueno, s'ha de preparar bé com ho farem perquè es faci amb dignitat, perquè es faci bé. Hi ha elements higiènics també entremig, és a dir, no es pot improvisar. I en aquest sentit tendim a ser pragmàtics i llavors continuem fent només amb el pa normalment, cosa que ens hauríem de plantejar més seriosament el fer-ho habitualment a tot arreu amb les dues espècies. Penso que això no ens ho hem agafat prou seriosament. És a dir, que hi ha dificultats, doncs vinga, afrontem-les, com ho fem...
Sí, doncs interessant això, perquè és una qüestió que no topa amb l'esperit d'aquest document ni amb les normes generals, sinó al contrari, no, però és aprofundir
si,
en tot.
Si llegim a la introducció del missal romà el que diu sobre el pa i el vi, això ho anima.
Sí, recomana, diguéssim, sí, que sempre que es pugui es combregui.
Perquè era l'esperit que sorgia de la reforma del Vaticà II. Uh-huh. I això, aquestes coses, quan no són massa pràctiques, les oblidem ràpidament. Uh-huh. I bueno, mira, que això, que no calia parlar-ne, potser, però de rebut ens fa recordar... Que...
Sí, perquè és, a mi, personalment, estic totalment d'acord, perquè és el que més està a l'origen.
Sí, sí, sí.
I el és, prengueu, beveu, és imperatiu en els dos casos. Vull dir que no era una cosa sí i una altra, no. Per tant, si es pogués fer en les condicions adequades, i no és tan difícil quan hi ha la intenció sempre que es fa bé, la forma amb el vi, etcètera, aleshores doncs, hi ha formes que es poden ser bastant assequibles i fàcils de fer, amb el respecte que requereix, però sí que...
Sí, recordem que la intinció és l'acte de mullar la forma en el calze amb el vi, i això ja permet combregar sota les dues espècies sense necessitat de beure del calze, no? És una manera que es fa servir. Potser de vegades passa que alenteix el moment de la comunió,
sí,
en fi, són petits inconvenients que surten a nivell pràctic. Recordem, amics oients, que avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen Lluís Serra, germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i també Josep Maria Romaguera, president del Centre de Pastoral Litúrgica. Només recordar que aquesta carta del dicasteri de la congregació, millor dit, per al culte diví i la disciplina dels sagraments, doncs és un recordatori als bisbes sobre normes que ja existeixen, que s'han tractat, recordem el moment més recent, el sínode dels bisbes sobre l'Eucaristia. En aquell sínode, si mirem, hem consultat documentació, es van posar sobre la taula alguns problemes d'alguns països, perquè clar, no a tot arreu del món és fàcil obtenir el pa recent, i això de les substàncies doncs dona de vegades problemes. Què hi ha amb això? Hi ha certa obertura de l'Església actualment, països de l'Àfrica on potser el pa no és molt recent, o en altres llocs?
Personalment, ara no estic massa al cas de coses concretes, però en tot cas, com a plantejament general... Torno a allò que deia al principi d'aquest document, que està adreçat als bisbes. Penso que l'important és que a cada lloc es resolgui. Perquè ara aquí nosaltres podem fer molta teoria sobre el pa a l'Àfrica o a l'Àsia, i què en traurem nosaltres? És a dir, per nosaltres no és cap dificultat tenir pa de blat, per tant, per nosaltres no és un problema. Allà on ho sigui... Suposo que fa anys que l'Església hi és, ara hi ha pràcticament tot arreu, encara que algunes siguin esglésies que en diem noves, i els seus bisbes i pastors i la comunitat en general deu estar al cas de com afrontar les dificultats. I si han de plantejar camins nous, hauran de ser ells que els plantegin. És quan tindrà sentit plantejar-s'ho. Uh-huh. Penso que...
Davant la impossibilitat de certes coses, doncs no hi ha un tancament, diguéssim, aquí en les disposicions.
I en tot cas sí que vull dir això, és a dir, l'Església sempre ha d'afrontar el que
realitat.
Es presenti, sí? Uh-huh. No, i per tant, en aquest sentit, sí que hem d'obrir camins. Uh-huh. Ara, quins camins? Penso que en cada situació s'ha d'afrontar.
Uh-huh. Segons
com sigui.
Un principi molt clar, no? Criteris unificats, aplicació descentralitzada. Per això la referència és als bisbes, que són els que garanteixen l'aplicació descentralitzada d'uns criteris units, unificats. Uh-huh. Aleshores, cada situació caldrà veure com poden aplicar aquests criteris i si han de fer o no algun tipus de diferenciació, especialització en l'aplicació d'aquests criteris.
Recordem
però, clar, veiem una cosa, que sí. Quan hi ha una norma, l'Església, quan parla a milions de persones i de tots els continents, per això és molt difícil a vegades que una norma pugui ser rebuda de la mateixa manera un lloc que un altre, perquè per un lloc no representa cap problema, per un altre una dificultat. Per això també hauríem de tenir un esprit molt obert de que quan hi ha una normativa d'aquest tipus, veure que és d'una enorme complexitat l'aplicació, perquè és a tot el món. Si a vegades, per exemple, a Catalunya hi ha una llei que ens afecta 7 milions i mig, ja ens veredem entre nosaltres si és una cosa o una altra, o com ho hem d'interpretar, imagina't imaginem que som més de 1.000 milions en tots els continents. Per això crec que és una observació que s'ha de tenir en compte.
I les mateixes normes litúrgiques, vostè ho sap, mossèn Romaguera, doncs de la ubicació del presbiteri, de l'ambó de la paraula de Déu, en certs llocs on se celebra la missa al camp o se celebra en un garatge, doncs aquestes normes s'adapten, no?, al lloc,
sí,
també, per
sí,
exemple.
Sí, evidentment, evidentment. Sí, sí. I s'ha d'aplicar això, el que es diu general, aplicat a aquella circumstància, i utilitzant el sentit comú.
Mm-hmm. Molt bé. El sentit comú, allò que és tan universal, no només eclesial. Recordem novament, amics oients, la pregunta del dia. Veus bé les normes de l'Església sobre el pa i el vi de l'Eucaristia? Teniu tres possibles respostes o la possibilitat d'enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Seguim, com us dèiem abans, en conversa amb el president del Centre de Pastoral Litúrgica, Josep Maria Romaguera, i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, ja en els minuts finals del programa d'avui. Parlem també de l'altre document al qual ens referíem en la introducció. És un motu proprio signat pel Papa Francesc, una carta apostòlica, en què s'estableix com a nou criteri per accedir a la beatificació i a la canonització, és a dir, a ser beat o a ser sant, l'oferiment de la pròpia vida, l'oferiment de la vida. Per una banda, sembla que això és com el martiri també és oferir la vida, però s'estableix una norma més general que no implica necessàriament la mort violenta. Aquesta és la gran novetat. Potser la gran pregunta que ens fem és com es definirà això, com serà aquest oferiment de la pròpia vida, pel que vostès han pogut llegir o estudiar aquests dies. Mossèn Romaguera, per exemple.
Suposo que això complica les coses, però, per altra banda, està bé que... És a dir, penso que això acosta el que vol dir ser sant, diguem, a la gent normal.
Uh-huh. És molt conciliar, no?
Perquè la gent normal dona la vida cada dia. Uh-huh. I jo de vegades tenim la consciència de que això de ser sant és d'un altre món. I ser màrtir quedava més clar en el sentit de que, bueno, és algú que se l'ha jugada del tot, totalment, no? Però, en canvi, la santedat és el que ens dona el baptisme, i en aquest sentit potser això pot acostar més a la realitat. Ara, a l'hora de definir, complica les coses segurament, qui serà declarat o no, però, bueno, no ho sé.
Sí.
El que jo diria que hi ha un exemple que pot ajudar molt és l'exemple del pare Maximilià Kolbe.
Uh-huh.
Maximilià Kolbe va ser una persona que es va posar en substitució d'un que anaven a executar, que era un pare de família, que tenia fills, i ell aleshores va oferir estar en el lloc d'aquesta persona. Aquest seria un exemple molt clar que avui dia seria per oferiment de la vida, tenint en compte que una de les condicions que posa és que sigui per amor. I la segona és que entre l'oferta d'aquest oferiment de la vida i l'amor no hi hagi una distància exagerada. O sigui, que sigui bastant com és el cas que li va passar amb ell. És curiós que ell, quan va ser beatificat per heroïcitat de les virtuts. En canvi, quan va ser canonitzat per martiri. Perquè als antics em sembla que els orígens del cristianisme només s'admetien màrtirs.
Uh-huh.
Després es va crear aquesta fórmula. Aleshores, en aquest sentit, permet una fórmula intermitja, sobretot en casos en què, a diferència del martiri, que exigeix que hi hagi persecució, l'expressió molt forta d'odi a la fe, etc. Això no cal que hi sigui amb l'oferiment a la vida.
Uh-huh.
No? És a dir, que les condicions que posa, que és en l'article 2 del document, que aquest document està signat pel Papa, doncs justament diu això, no? Es posa en 5 condicions,
sí,
perquè es pugui parlar d'un oferiment de la vida, no?
Sí, ha de ser un oferiment lliure i voluntari de la vida, d'heroica acceptació, per la caritat, per amor a Déu i als altres, amb la perspectiva d'una mort segura i a curt termini. És a dir, que també hi ha una certa... un cert condicionant, no? No? Donar la vida pels altres per amor sempre es pot fer, però per aquesta via cap a la santedat doncs es necessiten aquestes característiques.
Que no es necessita ser per motius, diguéssim, d'una situació de fe, Per exemple, un cas que vam posar en la presentació del document era d'un italià, Salvo de Acquisto, de 22 anys, que amb el temps dels nazis es va oferir perquè no morissin 22 persones que anaven a matar. No és un motiu que diguéssim per ser catòlic o no catòlic, no, no, era un tema exclusivament, com qui diu, militar, no? I ell es va oferir perquè no matessin a 22 persones. Es va assumir una responsabilitat en aquest cas. Aquí és on s'entendria, crec, que és l'oferiment de la vida. Per amor als altres, per amor s'oferia ell mateix, no? I la mort va ser pràcticament molt immediata. D'aquí 10 anys. No, no, és que la situació és molt immediata.
Es diu Maiorem ac dilectionem, aquest document, aquest motu proprio del Papa Francesc, i comença amb unes paraules de Jesús recollides en el capítol 15 de Sant Joan, de l'Evangeli de Sant Joan: no hi ha amor més gran que donar la vida pels amics. És a dir, que el donar la vida pels amics vol dir generositat, vol dir solidaritat, fraternitat, donar el pal qui no els tenen, en fi, molts gestos comporten també donar la vida, i potser per la via de les virtuts heroiques han entrat molts sants últimament. Però bé, aquesta és una nova proximitat, com ens deia mossèn Romaguera, en sintonia amb aquest principi del Concili Vaticà II, la crida universal a la santedat. I la santedat comença a la vida, és a dir, no és una cosa extraterrestre o...
Per altra banda, sense rebaixar en absolut el sentit que té la devoció als sants o especialment que necessitem testimonis, penso que últimament hem inflat molt el santoral. Hi ha com una certa necessitat, no sé d'on surt ben bé, perquè del poble, si en té necessitat, ja s'ho fa, diguem, com una certa necessitat d'inflar el santoral, que penso que no caldria. I bé, no sé, que si costa més definir, potser ja ens va bé, també. Perquè, per altra banda, no caldria tantes beatificacions. I, a més, quan, sobretot, organismes, congregacions i tal, cadascú vol tenir els seus. Això ara, no sé què hi diries tu com a religiós, no? Però...
Sí, que no ens passem d'un extrem a l'altre, vaja, en altres paraules. Tenim 2 minuts per un desajustament en l'horari del programa. No ens ha estat possible tenir fins ara mossèn Martí Bonet. Li demanem disculpes, però almenys aprofitem aquests 2 minuts que el tenim. Mossèn Martí Bonet, bona tarda.
Bona tarda. El metro, noi, m'ha fet a mala jugada.
Coses que passen.
Esperant amb una calor.
No es preocupi. També nosaltres hem tingut problemes d'horaris avui, però Josep Maria Martí Bonet és el delegat de Patrimoni Artístic de l'Arquebisbat de Barcelona. Si li sembla, ens centrem només en el tema del pa i el vi de l'Eucaristia, del qual ja hem parlat amb Josep Maria Romaguera i Lluís Serra. Vostè com veu això que ha sortit i el ressò que ha tingut, breument?
Bueno, jo crec que és desproporcionat. Em sembla que és una cosa merament, podríem dir, material, de que, bueno, si realment la matèria del sacrament és el pa i el vi, doncs que sigui pa i vi. I si es demostra que allò no és pa, doncs, home, es té de tenir present. I crec que la pràctica és molt senzill, vull dir, a base, doncs, de que puguin combregar amb el vi, amb la sang del Senyor. Això es pot fer de seguida. Vull dir, tenim a les nostres esglésies, tenim, doncs, culleretes petitetes, i, doncs, que es faci així, ja està, i prou. Em sembla que no hem de fer problemes d'una cosa que és merament secundària. Quan hi ha, al principi, en la història, doncs, aquí a Catalunya, concretament, els capellans, doncs, celebrava missa, diu, tenim un decret que diu que celebrava més amb aigua que amb vi. I el papa diu, no, hi ha un decret que diu, no, té d'haver-hi més vi que aigua. Perquè l'aigua significa aquelles gotes que de traspassar el cor de Jesús van sortir sang i aigua.
Primer sang i després una mica d'aigua.
I tenen de ser unes gotes. Però es veu que aquells catalans posaven més aigua que sang.
Bé, la història està plena d'imperfeccions humanes. Exacte. Que estan sempre molt lluny del gran misteri de l'Eucaristia.
Jo em dono la sensació de que és una cosa merament secundària. Em sembla que no s'ha fet massa gestió exagerat, dic bé. Jo, eh? Jo
no, no,
sé,
però...
no sé què han opinat els altres.
Ja ho han comentat en aquesta línia bastant, tant Lluís Serra com Josep Maria Romaguera. No hi ha temps per més, però agraïm molt a Josep Maria Martí Bonet que ens hagi acompanyat, malgrat les incomoditats del transport públic, aquests minuts finals. Que vagi bé i que, en tot cas, l'Eucaristia és una qüestió que també conviu amb la llibertat de la persona, els qui s'hi vulguin acostar. Josep Martí Bonet, Josep Maria Romaguera.